no és un mot català.
5 minuts que passen de les 11, tornem a estar aquí al matí a Ràdio Cel. Ja sabeu que abans de parlar amb Salvador Cot, bon dia, Salvador.
Bon dia.
Que avui ens vens a parlar, bueno, ja ens vas fer una connexió en directe.
Però, bueno, és que feia 5 minuts que havia passat això, que havia guanyat el millor vermut de Catalunya, que s'havia donat a conèixer aquell premi.
I avui el tenim aquí a l'estudi, eh?
Ja, exacte.
Bueno, ara parlarem. Però abans, Rafa Sanahuja, Cistella Caprabo.
Cistella Caprabo, abans deixa'm dir-te que jo, que no soc molt pro-alcohol, el vermut em torna boigíssim, o sigui que cal tastar-lo. Sí, Cistella Caprabo, ens posem en marxa amb la Cistella Caprabo, un cop més, una setmana més, la posem en joc per als nostres oients, una magnífica cistella amb productes de temporada, per gentilesa dels amics de Caprabo, i ja sabem que cada setmana proposem aquesta juguesca, aquest enigma que ens proposa el mestre Virgili, sempre com a referència a una dita catalana, i a partir d'aquí juguem amb els oients. La pregunta que ha pensat el mestre Virgili per aquesta setmana, a mi m'agrada molt, és quin origen té plegar, per voler dir acabar la feina.
Perquè anava a dir, clar, plegar pot ser plegar,
sí,
no?
Pot ser plegar un paper,
roba,
per exemple,
o
la roba. Exacte, no, plegar, que es diu molt, jo ja plego, quan plegues,
sí,
no?
Sí.
Quan acabes la feina. Això té un origen, no és perquè sí. I és un mot català, val? Català. Per tant, les tres opcions que ens dona és plegar les eines que els operaris tenen escampades, no? D'allò que estàs treballant i estàs engrescat.
O arroplegues, no?
I quan marxes, plegues, no? Això. Plegar veles, ahí ho deixo, plegar
Bombe
veles.
Bombe i Barcanova.
Exacte. O plegar els braços, perquè ja no farem més feina. Val? Bé, d'una d'aquestes tres situacions o sentits, ve aquesta expressió que vol dir plegar. Les repetim, plegar de la feina, plegar les eines que els operaris tenen escampades, plegar veles o plegar els braços perquè ja no farem més feina. Per tant, si la sabeu, Salvador, tens alguna intuïció?
Jo diria que deu ser la 1, però m'agrada més la 2.
És veritat.
La 1 o la 2?
O sigui, bé, no,
plegar veles, et quedarà.
És una de les 3,
ja, veles, sí, sí.
Ja et dic que és una de les 3.
El que passa que de plegar veles a quina hora plegues xata, hi ha molta distància.
Bé, perquè el llenguatge està viu, però podria ser. En fi, cadascú pot apostar, o si la sap directament, doncs contestar-nos i participar en el sorteig de la Cistella Caprabo, respostes per WhatsApp, missatges de veu, missatges per escrit, al número del programa, el 663-99-30-62, 663-99-30-62, jugueu, i divendres un nou sorteig de la Cistella Caprabo.
Fantàstic, aquesta Cistella Caprabo, que no sé jo, Rafa, però jo crec que s'ha posat ja de primavera, amb
sí,
total, no?
Sí. Mira, demà et portaré
el
que porta.
Fantàstic.
I comentem una mica. Vinga. El que porta la cistella d'aquesta setmana.
Fantàstic. 11 i 8 minuts.
Badaví, amb Salvador Cot, periodista, sommelier i director del Badaví.
Hora de parlar del vi, de la cultura del vi a casa nostra i també del concurs que aquest any doncs va premiar el millor vermut de Catalunya. Tenim, com ja sabeu, a l'estudi en Salvador Cot, aquí ja, no sé, Salvador, això ja tu insistim en la idea, ets el nostre sommelier de referència, vull dir, sempre que hi ha alguna cosa...
M'heu de fer un diploma i el penjaré.
Sí, ara et farem el diploma,
el penjaré,
demanem a la Cendra que faci el diploma per al Salvador. Que vols dir que no en tens ja? Vols dir que sí, tu ja en tens de diplomes, no? Com a sommelier o no?
Hosti, mira, com a sommelier vaig a confessar alguna
cosa. A veure.
Quan em van donar, quan vam aprovar el
curs, no?
Jo soc de gran, jo no era jove. I fa l'any passat. I jo pensava que em donarien un carnet d'aquests plastificats, saps? I no.
Clar, com no, algo, no, t'identifiqui.
Et diuen, baixa't una aplicació. I dic, hòstia...
Què vol dir? Això és molt trist, no?
Sí, o sigui... i però clar, com que la majoria de la gent era jove,
sí,
els hi va semblar normal, i jo dic, hòstia...
Bueno, perdona, Salvador...
I em sembla que me'l faré, serà fals, perquè serà...
Molt... Però et fa il·lusió, et fa goig, no t'anima?
Doncs sí.
Ara que avui ha sortit doncs, lo del tema dels DNIs, també, que et baixaràs una aplicació,
sí,
que tindràs el DNI digital...
Quin escàndol és aquest?
Es van avançar en el teu cas, bueno, fi. Escolta, com va anar? Perquè tu deies, ens vas donar doncs, el nom en directe del guanyador... Però ens recomanes algun? Suposo que és el guanyador, que ara en parlarem.
Per descomptat.
Però va anar bé? Quin
va anar bé. Cada cop hi ha més cellers que produeixen vermuts a Catalunya.
Sí.
Cada cop hi ha més varietat i jo crec que hi ha alguns trets que són molt interessants que és que cada cop els cellers són més territorials, diguéssim, el vermut, en el fons, és vi amb herbes, no? I cada cop les herbes són més característiques del lloc, o sigui, si fas un vermut en un determinat lloc, vols que tingui una mica els sabors...
L'essència, no?, del lloc, clar.
L'essència d'aquell lloc. I jo crec que cada cop hi ha més recerca, més varietat, més maneres diferents de fer un vermut. El que ha guanyat és un gran vermut, és un vermut és un reserva, vull dir que és, a més té criança i això, però hi ha moltes varietats i cada cop s'investiga més i es fa més, i es fa fins i tot més gastronòmic, és a dir, ja es va més cap a que, home, aquest vermut el puguis combinar amb menjar, no? Uh-huh. D'alguna manera, no només amb un aperitiu, sinó fins i tot més enllà.
Fins i tot amb un primer plat, amb un segon plat, sí, no, sí. Salvador? Jo no sé, clar, perquè nosaltres sempre tenim com la idea del vermut blanc o el vermut negre, però clar, sí. És que hi ha una gran varietat, no?
N'hi ha molts. Blanc i negre són les dues grans categories, sí. I moltes vegades els negres doncs es poden envellir, no? Amb botes, de diverses maneres, però és que després n'hi ha que tenen...
Que no t'ho acabes, no?
Que no, són molt diferents, són molt innovadors.
Sí.
Allò que els, perquè amb el que tu maceris aquell vi original... De fet, el vermut sempre es fa a partir de vi blanc, encara que sigui negre. Mm. Sí, allò on són els botànics els que li canvien el color, per dir-ho així, no? Però cada cop és més... Les dues grans categories, de tota manera, la base, segueixen sent el blanc i el negre. Després, nosaltres tenim tres categories bàsiques, blanc, negre i reserva, i després hi ha una altra categoria que és innovació, i després hi ha una altra categoria que és còctels, perquè el vermut, després en parlarem, és un gran ingredient
aliat,
de còctels.
No, pels còctels.
I tant, sí.
I perdona, però Salvador, la pregunta que sempre ens hem fet tots, si el vermut és de Reus, que és com l'origen del vermut.
El vermut català, sí.
Val.
El vermut català ho és. Ara, l'origen del vermut és Torí. És un producte... S'ho van inventar els italians, això. Hi ha diverses teories, però... A mi el que m'agrada més és que el vermut és vermut si té donzell, que és una herba determinada, no? Sí. Que és la que li dona aquest gust amargant. Mm. El donzell és un actiu que té un principi actiu que és veritat que obre la gana. No és casualitat que haguem associat vermut amb producte, amb fruits secs, amb conserves, amb patates, tot això, no? Perquè és que és veritat que te'l prens abans de dinar i t'obre la gana. Això es feia servir al segle XIX per que la gent, els que eren anèmics i tot això, allò els hi donaven donzell. Però el donzell és horrorós, perquè efectivament és amargant.
És molt amargant, clar.
Doncs algú va descobrir... Escolta'm, i si macerem el donzell amb vi... la gent, hòstia, i la gent se'l fotia, saps? I és que...
Això està bo.
Els italians són molt llestos i van dir, escolta'm, això jo crec que té futur. I llavors, allà es van començar a inventar les grans marques del vermut torinès, que després va passar a França i després va entrar per Reus.
Clar, perquè és que els italians, com bé deies tu, populitzen, no?, el món sencer, productes com...
Sí.
Clar, ja estan... Vull dir, ja no, a vegades ja és... Fem un martini, no?
Sí.
Fem directament, no?
Sí, sí. Això, sobretot abans. Abans dèiem tots, una mica fa, jo què sé, 20 anys o més temps...
O un Cinzano, no?, que fins i
clar,
tot, no?
Era Martini Cinzano i tu deies, vull un martini blanc o un martini negre.
Negre, ja està, i ja t'entenien.
No, i partiu unes olives, també, i unes anchoves.
Sí.
I uns barbarets. Això, mira, moltes vegades en aquest país no ens valorem prou, i tenim els nostres traumes, però puc afirmar, i jo crec que no ens equivoquem, que els hem guanyat. És
cert. Hem guanyat els italians,
Els italians en això. Com a mínim els hem guanyat aquí, els hem guanyat, jo crec que a hores d'ara, claríssimament. Mm. O sigui, la gent ja no demana un Martini o un Cinzano, sinó que cada cop més, i la gent, quan més jove, més, vol veure una carta de vermuts...
I triar,
I triar quin vermut vol, de quin celler i de quin tipus, no? I això ha generat, home, que el mercat del vermut català s'hagi expandit molt, i s'hagi expandit molt, si us hi fixeu, cada cop hi ha més vermuteries, que són establiments destinats al
vermut. Especialitzats, no?, en el vermut.
Aquí, o sigui, per votació popular, va guanyar una vermuteria de Barcelona que es diu Casa Mariol, que és una vermuteria amb origen que està connectada amb la Terra Alta, no? I que serveix vermuts d'aquest celler de la Terra Alta. Cada cop n'hi ha més de vermuteries. A Barcelona n'hi ha una pila i cada cop n'hi ha més per totes les ciutats i pobles de Catalunya. Vull dir que la cultura del vermut, el català és l'únic idioma del món que té una expressió com és fer el vermut. O sigui, això,
sí, sí.
Fixa't que en cap altre idioma no funciona. En canvi, nosaltres sabem perfectament. Hosti, quedem el diumenge per fer el vermut. Ja sabem el que és.
Clar, i també moltes vegades és com que hem relacionat el vermut amb personatges, no? Com una beguda especial, no? Perquè n'hi ha molts, no?, que relacionem, doncs, autors, no?, intel·lectuals, que... doncs fan el vermut, no? Tot i que no són catalans, alguns?
No, la majoria no, però n'hi ha molts. A mi el que m'agrada més, és el James Bond.
Home, és un clàssic. Però James Bond, quin és? Se sap la marca concreta o no? Era un martini o...?
Clar, un dry martini.
Còctel, eh?
Però, sí. Bueno, còctel. Un dry martini és amb... A Barcelona hi ha una cocteleria molt famosa que es diu així, dry martini, que va comptabilitzant, que cada vegada que venen un dry martini te'l comptabilitzen, hi ha un marcador allà, i van per no sé quants milions. Però que és martini amb ginebra. Però n'hi ha molts altres, Un altre molt típic és el Negroni, que és un terç de ginebra, un terç de Campari i un terç de vermut negre. Fixeu-vos, que és molt italià, no? I el Manhattan, també, que el tinc apuntat aquí, Bourbon i Angostura. I de personatges n'hi ha molts que han escrit sobre això, l'Ernest Hemingway, el Buñuel, la Marlene Dietrich, deia que si alguna vegada que no podia tenir un amant si no li agradava el vermut. I la més famosa, jo crec, perquè va deixar una frase antològica, és la Dorothy Parker, que era una dramaturga, escriptora nord-americana, que va deixar escrita per la posteritat una frase mítica, que deia: m'agrada prendre'm un martini. Dos com a màxim. Després del tercer, ja sóc a sota la taula. I després del quart, a sota de l'anfitrió.
Déu-n'hi-do, i seria una mica el vermut enganya, no?
El vermut enganya.
El vermut enganya. Doncs mira, per saber la veritat, avui hem convidat, si enganya o no, a la directora de Vermuts Miró, que és la Montserrat Caelles, que és el Miró Gran Reserva, que ha estat el guanyador absolut d'aquests premis binari que s'han fet a Reus. Bueno, bon dia, Montserrat.
Molt bon dia.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
No, tot gràcies a vosaltres.
Enhorabona, felicitacions.
Gràcies, és un honor. És un honor poder tenir aquest reconeixement, no?, a la nostra feina i en aquest vermut, que realment és un vermut ben especial. Ara ho explicava en Salvador, que és un vermut de premium, en podríem dir, amb criança, i un vermut que no te'l pots perdre, que l'has de tastar, i cada un segur que té la seva pròpia percepció. Però molt satisfets i molt contents.
El vermut, dèiem ara, Montserrat, enganya, el vermut?
Segur que enganya. Jo crec que forma part del seu encant, no?
No. Escolta, clar, hem de vigilar per això. Us ho esperàveu, això? No, perquè heu guanyat a moltes categories. Explica'ns, Salvador, no? Què té el vermut, no? Els vermuts Miró.
Va, Miró és una de les grans, grans marques de vermuts catalans.
Que també és com... Jo vull un Miró, Sí. Això també és... Això se sent, Jo vull... Abans que dèiem, un Miró, sisplau.
Sí. Ja, el Miró és una de les grans marques. N'hi ha, cada cop n'hi ha més, però de les marques amb més tradició de vermut català, Miró és una de les principals, vaja. N'hi ha més, hi ha Izaguirre, que també és molt, té molta tradició. A hores d'ara n'hi ha moltíssimes. Hi ha Padró, per exemple, que també m'agrada molt, que té un packaging molt peculiar i que és un èxit. Hi ha Dos Déus, que també m'agrada molt. N'hi ha molts. Nosaltres, els vermuts, els Premis Binari de Vermuts, van participar aproximadament entre 70 i 80 vermuts.
Déu-n'hi-do.
Diferents.
Diferents, 70 vermuts diferents.
Sí. Cada cop n'hi ha més, Vull dir que al principi, que fa molts anys que van començar els Premis Binari de Vermuts, no pensàvem, si n'hi ha 10 o 12, no, com podem fer uns premis si només n'hi ha 10 o 12? No, n'hi ha 70. I, bueno, L'any passat vam convidar els vermuts de les Illes Balears i n'hi ha a totes les illes, se'n produeixen a totes les illes, i em recordo que vaig pensar, però per l'amor de Déu, algú està fent vermut a Formentera, i sí, sí.
També, eh? També n'hi ha.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Bueno, no sé, Montserrat, què té aquest... O sigui, el Miró Gran Reserva, no?, que ha estat el guanyador absolut. Com el definiries?
Especial, emblemàtic, un vermut amb personalitat, sobri. El definiria com un vermut sobri. De fet, és intens, és un vermut per moments molt especials, però té una gran personalitat i jo crec que és com tot, no? Que jo el puc definir amb la meva percepció, però que s'ha de tastar perquè segur que a cada persona li suggereix moments i sensacions diferents. Però potser si ho tingués que definir amb una paraula o amb dues, és elegant i sobri. Mm.
Com definiu, també, perquè m'agradaria traslladar-vos els dos, no? Ara el Salvador ens deia, no sé si hi ha un boom dels vermuts, no? Perquè cada vegada tu deies, ostres, que s'obren més vermuteries, no?, especialitzades. Com expliqueu, no, Montserrat, aquest boom que hi ha ara mateix dels vermuts?
Explicar el per què... a mi se'm fa difícil, però posar en valor el què, jo crec que és el que deia fa una estona en Salvador, no? Tenim un privilegi, tenim una sort, tenim un tresor, que és que no només tenim un gran producte i grans productors aquí al nostre país, sinó que a més tenim cultura. Tenim, no?, que la ciutadania, la gent, no?, hi ha cultura del vermut. No només hi ha cultura del vermut en algun segment d'edat, sinó que hi ha públic molt jove, que això és el que ens fa estar contents, no?, perquè vol dir que tenim molts anys, no?, de cultura de vermut. La gent jove valora, aprecia i coneix el vermut, i no només el vermut, com dèiem abans, de dir, doncs, una marca, no?, sinó les diferències, els hi agrada experimentar, els hi agrada tastar, saben veure, no?, o buscar, no?, aquelles diferències amb els que són més innovadors, amb els que són més clàssics. Per tant, jo crec que és una sort tindre aquesta cultura, aquesta estima i aquesta experiència, no?, d'anar a fer un vermut. Que abans comentàvem, no?, que és una expressió, anem a fer un vermut, però si fixeu, és una expressió que inclús la dius encara que no beguis vermut.
Sí, sí, que pots fer una altra cosa, eh?
Tu te'n vas a prendre unes olives o un aperitiu i no dius anem a fer l'aperitiu, dius anem a fer el vermut, no?, aquí a Catalunya. Per tant, això és una mostra que potser en altres països, en els quals també tenen una potent història vermutera, no s'està donant. I, en canvi, aquí, no?, a part de ser, i a més, doncs, Reus, jo sempre diem, no?, jo sóc de Reus i he de fer ciutat, no?, sempre diem que el quilòmetre zero a Catalunya és la plaça del Mercadal de Reus, no?, del vermut català. A nosaltres, almenys jo, el Salvador no ho pot dir, però jo tinc que dir-ho i ho dic, no?
Perquè vosaltres, mira, en aquesta línia, Montserrat, recalqueu molt, insistiu molt en tot moment, l'essència de ser de Reus, no?
Correcte.
I també de la vostra marca, perquè
Correcte.
És important.
La nostra marca és una marca, òbviament, molt vinculada a la ciutat de Reus. Quan diem Reus, parlem de Reus, però parlem del seu territori més immediat. Reus és la capital d'una comarca, però també d'un territori amb una gran tradició vitivinícola, amb vins de gran prestigi a nivell internacional. Tenim la D.O. Montsant, tenim la D.O. Priorat, i tota aquesta cultura, no?, de producció de vermut, històricament, doncs ja ve, no?, de tot aquest llegat que ens ha deixat la història, no?, del Reus, París, Londres, d'aquestes grans destil·leries i fàbriques de vermut, no?, que aprofitaven, no?, tot aquest vi, no?, i tot el tema dels destil·lats, de les rutes de l'aiguardent. Per tant, ja és una tradició, no?, molt de la ciutat, molt del nostre territori. I, òbviament, Reus es reivindica, no?, com a capital del vermut, i Miró es reivindica com a empresa de la ciutat de Reus, no?, i molt vinculada.
I deixa'm també preguntar... Ai, perdoneu. Deixa'm també preguntar... Mira, em falta un vermut. Deixa'm també preguntar-te... Clar, estem parlant molt de Reus, però heu guanyat el millor vermut de Catalunya, però vosaltres travesseu fronteres, vull dir, perquè el vermut, no?, Salvador, o sigui, que més internacional que mai, no?
I tant. I jo, abans ho comentàvem amb la Montse, que a Turí, per exemple, que és l'origen i les grans marques, ella m'explicava que ells estan en crisi, no?, o sigui, que el vermut català, el mercat català està cap amunt, no?, i el vermut està de moda, fa molts anys que està de moda, cada cop ho està més, i en canvi a Turí no saben què fer-ne, no?
Sí, sí, correcte. Fa, no sé, en l'actualitat, no?, per ser justos, ara fa potser 2 o 3 anys, que vaig tenir l'oportunitat, no?, amb aquestes ganes de crear sinergies, perquè jo crec que si una cosa tenim la gent de Reus és que sempre hem tingut una mirada molt oberta al món. Per tant, amb el tema del vermut, doncs, òbviament, has de crear sinergies amb els que poden ser bons companys de viatge, els millors companys de viatge. Per tant, vaig tenir l'oportunitat de poder estar a Turín per fer una immersió en com s'està vivint, no?, tota l'experiència del vermut, amb altres productors, i vaig comprovar, fa uns 3 anys, que realment no hi ha aquesta moda, no hi ha aquesta cultura en pel que es faria referència a la població. Hi ha moltes empreses productores de vermut que exporten a nivell internacional, que probablement a nivell nacional també exporten, però almenys el que és a la ciutat de Turí, no sé a la resta del país, s'hauria de veure a Itàlia, a la resta d'Itàlia, però a la ciutat de Turí no hi ha la moda, no hi ha la tendència, inclús moltes de les persones que viuen allí desconeixen la gran quantitat de productors que té la ciutat i la història, o no tenen el costum de fer un vermut o de beure aquesta beguda, de beure vermut. I vaig poder estar en contacte amb administracions també, tant de la ciutat com de el que seria la nostra àrea metropolitana, i estan inclús establint estratègies, o estaven en aquell moment jugant, no?, molt com aquí estem fent també de la gastronomia, no?, de barrejant la gastronomia i maridant amb vermuts d'allí del territori, amb productes del Piemonte, i començant a fer rutes promocionades i finançades per les pròpies administracions amb restaurants i bars de la zona, de la pròpia ciutat de Turí, rutes turístiques perquè tant la població com els visitants coneguessin la història del vermut vinculada en aquella ciutat, i de pas també els productes que, com sabem, si algú sap vendre els seus productes, inclús els que no són seus, són els italians.
Home, però és que jo ara estava pensant també, perdona, Salvador,
que anava a dir, que n'aprenguin els italians, que no és fàcil dir-los, eh?
I tant. Aquesta és l'altra. Però clar, venia al cap el Negroni. El Negroni quina part, no?, és de vermut? Ara, o potser estic dient un una cosa molt grossa. Té un terç, eh? Un terç. Allà també es veu molt el Negroni, no? És com la beguda.
Jo crec que els vermuts italians tradicionalment han tingut més... No, això de fer el vermut, ells no ho fan.
És la cocteleria.
En canvi, la cocteleria.
És més la cocteleria.
Si recordeu aquells anuncis de les xiques Martini que portaven un còctel,
sí,
que anaven amb patients i tot això, la copa de còctel.
No?
Ells ho han orientat molt cap a l'ingredient de còctel, amb còctels mítics, no?, el Manhattan, el Negroni, el Dry Martini. Però aquí s'ha fet una altra cosa. D'aquí, doncs, el que hem fet és un espai social, no? I l'espai que hi ha, sobretot els diumenges, la tradició, entre originalment, a finals del XIX, entre la sortida de missa i el dinar,
correcte,
hi ha un espai que és social, i escolta'm, aquí fa bon temps tu convida a seure's en una terrassa, i convida a demanar els productes nostres, no? Reus, doncs el seu entorn està ple de, per exemple, fruits secs,
avellana de Reus, sí.
I clar, aquesta combinació és guanyadora.
I aquesta combinació guanyadora, i a mi m'ha agradat molt també, Salvador, com cada vegada també es va introduint el vermut en el món gastronòmic que tu deies, no? Cada vegada, no? Sí, Montserrat, vosaltres ho noteu.
Vull dir
que comença aquest maridatge, no? Molt probablement, en plats, ho heu notat també.
No només ho hem notat, sinó que també fem col·laboracions contínuament, no? Quan dèiem que amb el vermut i amb les seves diferents possibles varietats hi ha una part que tenim molt de camí a recórrer i d'oportunitat, que és aquesta part d'innovació, perquè és un producte que permet innovar moltíssim. Inclús també tenim reptes de futur en el sentit de la innovació vinculats a la salut, no? Doncs amb els sucres, amb l'alcohol, s'ha d'anar, no?, veient cap on anirà, i sent un producte que podem dir que està de moda i que està de moda entre la gent jove, per tant, té llarga vida. És molt important aquesta part també de la innovació i de veure cap a on anem evolucionant i que no tinguem mai que perdre l'experiència de fer un vermut.
Clar, ara, la forma de prendre'l, és que això és el que és interessant, perquè jo em recordo com vaig fa molts anys, jo juro, a Madrid, que Madrid estava ple de vermut de grifo, que n'hi deien, no?
Sí.
I jo me'n recordo que s'ho prenen diferent, o sigui, s'ho prenen com la cervesa.
Com se la prenen? Amb una...
Demanen una mica, sí, i després...
Com una canya.
Se'l prenen i se'n van al següent bar, no?
Això és, la ruta.
Sí. I jo me'n recordo, llavors, en aquella època tenia una nòvia madrilenya, que me recordo li vaig dir... Hòstia, vamos a hacer un vermut.
A fer un vermut.
I em va contestar, ja està hecho.
Ja l'han fet. Ja l'han
fet. Dius, home, i les anchoas, d'on estan? No funciona així, no?
No, però sí que, com preguntaves, no, et dona molt de peu a poder fer aquests maridatges, sí, i amb totes aquestes innovacions de vermuts, poder combinar-ho amb la part gastronòmica, que al final no deixa de ser també posar també en valor. Abans deia Salvador que cada cop més els vermuts posem en valor, no, tot el que és el nostre territori i els productes. Per tant, en aquest sentit també, òbviament, no, maridant-ho amb productes del territori també és important.
Nois, se'ns ha passat el temps volant. Sí, fa el Salvador així una cara...
Quina llàstima. Ah, mira que us...
És que estàvem animats.
Us anava a fotre però... un rotllo sobre els grecs i sobre els romans, que és el
sí, que
m'agrada a mi. Ai, la Mercè sí. no m'ha deixat. Ja em coneix i no m'ha deixat.
No, perquè teníem la Montserrat i dic, bueno, va, deixem la
també. T'ha robat el temps, no? Salvador.
No sé si volies posar, va, un punt final musical, sí, per acompanyar el vermut,
sí, sí.
Salvador.
Segur que coneixeu aquesta pel·lícula, que és un clàssic entre els clàssics, una pel·lícula americana del 1946, no us espanteu que la coneixeu, que la principal, l'artista principal és la Rita Hayworth, no? I és una pel·lícula que es fa l'estriptease més famós de la història de la humanitat, que és Estrangua, no? Bé, aquesta pel·lícula té una cançó mítica que sona així. She went to Montevideo, got a job singing in a nightclub, started divorce proceedings, and met a man.
Montserrat feia quina, feien anar la...
Amb el gramòfon.
Sí,
és el primer que té al cap.
Efectivament, és molt vintage. I per això, com que és molt vintage, segur que algú s'hi va fixar i va fer una versió que és molt posterior i que encara la recordeu més.
Aquí ha passat per la coctelera, eh?
Ah,
aquí
exacte. Ja... Vintage. I és un grup que tot el seu aspecte és vintage. I el grup es diu Pink... Què més?
Pink Martini.
Pink Martini.
És que no podia dir d'una altra manera, no? Escolta, però ara m'has fet pensar, clar, la Hilda, que és com una mica l'acompanyant, també, no?, pels vermuts. D'aquí ve, no? És el...
Exacte. Exacte. Hòstia, jo no ho havia pensat, és veritat.
Sí o no?
Sí, senyor. Sí, senyor. Bueno, escolta'm, avui...
Vinga, va. Doncs, escolta, res, o sigui, Montserrat Caelles, moltes gràcies per haver vingut fins aquí.
Gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer.
Home, compartit, de debò. Has arribat bé a Barcelona? Perquè avui parlarem d'obres.
Sí, molt bé, molt bé. He tingut sort. De fet, ja he vingut amb temps, bueno, per si acas, però he tingut sort.
Vinga, doncs mira, que això és una bona previsió, venint temps. Premi pel Vermut Miró, Gran Reserva, moltes gràcies.
Gràcies.
Com deia Montserrat, i també Salvador, que per cert, setmana que ve no toca Badaví, però després ja anirem cap a Setmana Santa, i la pròxima, Sant Jordi. Sí. Ens prepararàs alguna cosa especial, un Gran Reserva? O...
Per començar, el vi també es llegeix. Ho comprovarem. Però preparem coses.
Vinga, va, doncs t'esperem. Gràcies, Salvador.
Martini con vodka, mezclado, no agitado.
Radio Estel. Descobreix la passió de Cervera. Els dies 16, 22 i 29 de març i els 5, 12 i 18 d'abril viu en directe un espectacle per petits i grans, una història plena de valors i sentiments. A la Passió de Cervera et transportem directament a l'època de Jesús amb una escenografia espectacular que et farà viure la història com mai abans. Entrades a lapassiodecervera.com. De l'1 a l'11 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona. Transporta't a èpoques passades amb Maria Hinojosa amb The Ministers of Pastime o Juan de la Rubia amb l'Orquestra del Miracle. Entrades a auditori.cat.
Si busques hipoteca, poder triar és el teu poder. pots triar a buscar al bancdelacantonada.com, aquell banc tan simpàtic.com o aquell banc tan gran.com. I després pots entrar a bancsabadell.com, simular la teva hipoteca en tan sols un minut i descobrir quina és la que millor s'adapta a tu. Banc Sabadell. Encantats de competir.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Tot i que de forma comuna, de cada 2 d'abril en diem el Dia Mundial de l'Autisme, la realitat és que de 2 d'abril hem de parlar sobre el Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme. I és concretament per això que des d'aquest programa volem conscienciar-nos i què millor que parlar-ne. I és que, tot i que un 1,23% de la població catalana és autista, encara no es comptabilitzen les estadístiques oficials. I, de fet, el nombre d'alumnes amb autisme s'ha duplicat en els darrers 5 anys, segons dades del Ministeri d'Educació. Tot i aquestes dades, el cert és que sembla que hi ha molta feina de conscienciació per endavant, perquè entre un 75% i un 90% de les persones autistes adultes estan a l'atur. I tot i viure en una societat que es considera, doncs, inclusiva, les persones autistes continuen patint vulneracions diàries, ja sigui per desconeixement o per manca de recursos. Per parlar-ne de tot plegat, podem saludar aquesta hora aquí al matí a Ràdio Estel a Esther Silva. Ella és mare de 2 fills amb autisme i membre de la Junta d'Aprenem Autisme. Molt bon dia, Esther, gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bon dia i encantat d'estar aquí. I bueno, sempre que ens truquem, aquí ho aprenem, vindrà a parlar amb vosaltres.
Gràcies, Esther. Esther, per començar a parlar-ne bé sobre la qüestió, ajuda'ns. De què hem de parlar? De persones amb autisme o de persones amb trastorn de l'espectre autista?
Doncs l'autisme no és un trastorn, és una condició, no? Si agafem la definició de trastornar, al diccionari de llengua catalana es diu trastornar. Alterar profundament, destruir l'arranjament, el bon ordre, el funcionament d'alguna cosa. Home, doncs no. Les persones autistes no són alteracions ni coses indesitjables, no? Mm. Són persones i forma part de la seva forma de ser. Aleshores, la manera de parlar-ne seria persones amb autisme o persones autistes.
Persones autistes, clar, tenim molt estigmatitzat, Esther, el que suposa a dia d'avui l'autisme. Ho enfoquem massa o ho simplifiquem massa en la sociabilització? Com ho fem, això, Esther?
Sí, el problema és que la societat té com uns estereotips de persones autistes, no? O li ve a la ment el típic perfil tipus Sheldon Cooper, no? De la sèrie...
Sí, del Big Bang Theory, no?
Exacte. Que pensem en algú que dius, és una persona molt llesta, amb un coeficient intel·lectual supergran, però que li fan rotllo les relacions socials. O bé pensem en aquella persona autista que és no verbal, que no pot parlar i té problemes greus de comunicació, no? I dintre de l'autisme, que és un espectre, cada persona és diferent, igual que cada persona no autista és diferent entre si. Doncs el que hem d'intentar és evitar parlar de l'autisme, no? I que l'etiqueta tapi la persona, no? Cada persona autista és diferent i té unes necessitats diferents i unes característiques diferents, no? Tenim el tema de la sociabilització, que sí que és una dificultat que en major o menor mesura tenen totes les persones autistes, però també hi ha dificultats sensorials, hi ha dificultats amb comportaments rígids, i és tot un món.
Clar.
I es va simplificar.
Clar. Esther, perdona, però clar, des d'Aprenem Autisme, vosaltres parleu de la normalització de la discriminació. És a dir, quan la vulneració Esther de drets és tan constant que es torna invisible.
Sí, perquè moltes vegades tenim lleis i decrets que dius, bueno, en teoria haurien de garantir els nostres drets, no? Com, per exemple, el dret de l'escola inclusiva, que diu que es destinaran tots els recursos necessaris perquè tots els infants tinguin una educació apropiada. Però després, a l'hora de la veritat, veiem que aquestes lleis no estan implementades, no? I una mica el problema que tenim com a societat, com a administració, és que ja el fet de tenir l'etiqueta d'autista ja pressuposa una sèrie de coses que no podrem fer i per la qual cosa, doncs, no ens hem de preocupar per cobrir una sèrie de drets, no? Perquè dius, bueno, total, doncs, bueno, doncs no té recursos educatius, no té una vetlladora, però bueno, com que tampoc no anirà a la universitat una mica és el pensament que hi ha darrere tot això, no? I fins que no ens prenguem en sèrio que els drets són drets i s'han d'aplicar, no només escriure en un paper, sinó implementar-los, doncs estarem fallant com a societat i com a administració.
Clar, per tant, Esther, creus que no podem parlar d'una societat inclusiva a dia d'avui?
Clar, a dia d'avui no podem parlar d'una situació d'una societat inclusiva, però és que, a més, tampoc és l'objectiu que parlem d'una societat inclusiva, no? Perquè si parlem d'una societat inclusiva, estem pensant en que hi ha una part de la societat que ens deixa entrar a un altre col·lectiu que fins ara no hi era, no? I no hem d'una part que accepti l'altra, hem de conviure. Hem de ser una societat on s'accepti la convivència de totes les persones, siguin com siguin les seves característiques. És aquí on hem d'arribar. I ens queda un tros, ens queda un tros.
Clar, podem parlar de drets vulnerats en sectors com el de l'educació, de l'ocupació. Esther, abans donàvem la xifra entre un 75 i un 90%, no?, de les persones autistes adultes que estan a l'atur. Però quan parlem de salut, Esther, també estem parlant de manca de drets? En quins casos? Tu que ets mare de dos fills amb autisme, no? En quins casos us soleu trobar?
Sí, principalment, un dels serveis que fem servir més les famílies amb infant petit són els centres d'atenció precoç, que són els centres on es donen teràpies psicològiques per facilitar, doncs, adquirir capacitats de llenguatge, de relacions socials. I aquest tipus de serveis públics ens trobem primer que el temps d'espera per accedir és molt llarg, les teràpies són 45 minuts cada dues setmanes, que és totalment insuficient, i que la majoria dels CDIAPs fan servir les tècniques psicodinàmiques, que són unes tècniques que venen a dir una mica, estan basades en que l'origen de l'autisme és com un trauma psicològic, quan és un tema purament biològic, o sigui, és un tema genètic. O sigui, tenim poca atenció, no és de bona qualitat, i després, quan ja els infants tenen 6 anys, passem al Centre de Salut Infantojuvenil, amb el qual ens trobem que ens visiten, doncs, cada 3-6 mesos, i és més un tema de seguiment per omplir la fitxa i per veure com estem, però la veritat és que sempre hem de buscar atenció privada si volem que el nen tingui una atenció de qualitat i digna. I després, en temes de salut, ja si parlem de la típica visita, doncs, a la metge capçalera, al pediatre, doncs tenim una targeta sanitària, igual que tothom pot tenir a seva, no? Tenim una específica que és la targeta Cuida. I aquesta targeta, en teoria, tu quan l'entregues al mostrador, una de les coses que han d'activar és un protocol que diu aquesta persona no ha d'esperar cues, perquè hi ha persones autistes que el tema de les esperes li incomoda molt i el posen molt nerviós. Doncs clar, mai ens trobem que es deixi passar abans. A veure, si algú té una urgència vital, doncs per suposat que ha de passar abans, no? Però tampoc no hi ha adaptacions, no? Uns protocols que expliquin t'hem de fer aquesta intervenció, t'hem de posar una vacuna, doncs no hi ha cap informació que digui primer passarem el cotonet pel braç, després farem això. I aquest tipus de petites adaptacions són vitals per a les persones amb autisme. I això continua passant a la vida adulta.
Clar, perquè ara també estava pensant, Esther, avui... A dia d'avui, tot i comptabilitzar, ho dèiem a l'inici, aquest 1,23% en persones amb autisme a Catalunya, no existeix cap cens oficial, eh?
No, el tema és que, per exemple, en instituts com l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, estem comptabilitzats amb la gent amb discapacitat en general, no? I no sabem per què deu ser això, però tenint en compte, primer, el volum de persones amb autisme que hi ha, que cada vegada creix més, i, per una altra banda, les necessitats que tenim, que no tenen res a veure amb altres persones amb discapacitat, hauria de tenir un seguiment per separat, no? Perquè el que serien els suports que necessita una persona amb autisme no tenen res a veure amb les necessitats que pot tenir una persona amb discapacitat visual, per exemple.
Clar. Deixa'm reivindicar un dia com avui, Esther, perquè vosaltres feu molta feinada durant tot l'any, però avui especialment, no?, es fa més visible que mai, i avui volíem parlar amb tu, compartir amb tu aquesta iniciativa, que és a Diagonal Mar, crec que la coneixes prou bé, no?, que impulsa el lleure inclusiu amb sessions de cinema adaptades, no? El centre comercial fa aquest nou pas cap a l'accessibilitat en aquest Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme, de la mà de Cinesa i també d'Aprenem Autisme. És una iniciativa que se suma a mesures com l'hora tranquil·la, no, Esther, i les motxilles sensorials, per garantir, com bé deies tu abans, un entorn accessible i respectuós, no?, amb la diversitat i la convivència.
Sí, de fet, volia donar les gràcies a Cinesa, no?, per oferir-nos aquesta oportunitat. Hi ha altres cinemes que també ofereixen aquestes sessions, no?, i una secció relaxada de cinema és algo tan simple com que la música té un volum més baix, les llums no estan apagades i que si una persona té la necessitat de caminar per regular-se sensorialment, pot caminar. Que dius, és una cosa que poden aplicar no només a Cinesa Diagonal Mar, sinó a tots els cinemes. I el tema del lleure és una de les barreres també que ens trobem, no? Trobar un accés a un oci de qualitat i on puguem desenvolupar-lo de manera tranquil·la i amb els suports que necessitem.
Clar, i a més d'aquesta proposta, deixa'm també a preguntar-te per acabar, Esther, d'Aprenem Autisme, i per donar suport a la campanya de sensibilització Connecta't a l'Autisme, avui la façana del naixement de la Sala de Família s'il·luminarà de color blau, no?, durant tot el dia, Esther. Com podem connectar amb l'autisme?
Mira, durant el que seria tota la campanya de Connecta't a l'Autisme, tenim diverses accions. Una és d'il·luminar els edificis en blau, la Sagrada Família, però també l'Ajuntament i altres més. A la web de Connecta't al Blau teniu tota la informació. També què fem? Avui tenim un acte institucional, també fem activitats obertes a tots els públics perquè puguin venir amb nosaltres. Per exemple, activitats tenim tipus, doncs, un dia al Tibidabo, tenim activitats de Padel Sur, tenim visites a museus, que tothom pot venir, autistes o no, nosaltres convivim amb tothom. També fem... preparem materials per les escoles perquè puguin conscienciar sobre l'autisme, no? Oferim unes idees d'activitats que poden fer per portar amb els alumnes. Mm. I finalment, com a gran tancament, tindrem la festa de l'autisme, que serà a final de mes al Parc de l'Estació del Nord, on també tothom és benvingut.
Clar, Esther, deixa'm ara sí per acabar. Començàvem amb aquesta xifra, amb un 1,23% de la població catalana és autista. Encara, com bé ens ha explicat l'Esther, no es comptabilitza les estadístiques oficials, però, de fet, una altra de les notícies que coneixíem fa poques setmanes, Esther, és que el nombre d'alumnes amb autisme s'ha duplicat en els darrers 5 anys, no? En quin moment estem de la investigació, Esther?
Doncs estem encara a una etapa bastant primerenca, no? Perquè sí que és veritat que sabem molt més que fa uns anys, però encara no sabem tot el perquè, no? Sí que sabem quins són els efectes, no? I quin tipus de diferència neuronal hi ha d'un cervell d'una persona no autista comparat amb una persona autista, però sí que no sabem per què aquesta recurrència que està creixent tant, no? Sí que sabem que és... un tema genètic, epigenètic, no?, que dius que són mutacions normalment durant l'embaràs, però es desconeix la causa, no? A banda que també hi ha casos que poden ser heredats, no? Doncs si els pares són autistes, doncs la probabilitat de que el fill sigui autista, doncs hi és, no? Però ja ara, a banda d'això, hi ha un sorgiment perquè hi ha algun factor extern que sí que fa que durant l'embaràs es produeixin aquestes mutacions i hi hagi més persones amb autisme. També és veritat que els diagnòstics són millors ara que en el passat. Moltes vegades les nenes no eren diagnosticades perquè tenen normalment una capacitat d'emmascarament, o sigui, socialitzen, però no d'una manera natural i espontània, sinó d'una manera conscient i amb un sobreesforç, no? I moltes vegades passaven desapercebudes, no? I ara, en molts d'aquests casos, ara es poden diagnosticar abans que abans.
Clar, es poden detectar, no, Esther, amb més facilitat. Esther Silva, moltes gràcies per posar veu.
Nosaltres, per ajudar-nos a difondre i a conscienciar. Moltíssimes gràcies.
Esther Silva, membre de la Junta d'Aprenem Autisme. Com dèiem, insisteixo, gràcies per estar un dia com avui aquí al matí a Ràdio Estel. Molt bona feina i fins a la pròxima, Esther.
Fins la propera, quan vulgueu.
Vinga, 11:48, res, fem una petita aturada i hora de l'entrepà. Tell me what you're thinking. Are you even listening? I'm afraid of wasting this daylight. I'm already growing into the unknown.
Ràdio Estel. Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'entrepà del matí a Ràdio Estel. El moment per fer un mos d'actualitat. O no?
Vinga, 10 minuts i seran al punt de les 12. A veure, Sant Agustí, de què és l'entrepà avui?
Mira, avui de carisma, d'humilitat, de poesia fins i tot, de viatges, de servei, de santedat. Atenció a l'entrepà d'avui, ben farcit. Avui parlem de Sant Joan Pau II. Perquè justament avui fa 20 anys de la mort de Sant Joan Pau II, una de les figures més carismàtiques i influents del segle XX, Karol Joseph Wojtyla, el primer papa no italià, en 455 anys va regir el destí de l'Església Catòlica durant gairebé 3 dècades, des del 78 al 2005, deixant un llegat que va anar més enllà de l'àmbit religiós per impactar en la política global, en els drets humans i també en la caiguda del comunisme. Un pontificat marcat pels viatges. 129 països va visitar. El diàleg també interreligiós i aquell atemptat que gairebé li costa la vida i la seva lluita contra la teologia de l'alliberament, que també va tenir molt present. Joan Pau II va ser proclamat sant el 2014 pel papa francès, un home que, des d'un petit poble de Polònia, va arribar a canviar el curs de la història, podríem dir-lo així. Per aprofundir en la seva vida i obra d'aquest pontífex excepcional, ja podem saludar, amic de la casa, amic general, politòleg, Guillem Pursals. Guillem, bon dia. Hola, Guillem. Guillem. Guillem, bon dia. Bé, tenim alguna dificultat amb Guillem Pursals. Ara mateix, la idea és parlar d'aquesta figura, doncs, meravellosa, Sant Joan Pau II, que ja sabeu que és figura clau, que a més, no sé si sabíeu, però va estar present com a oient al Concili Vaticà II. D'aquí s'entenen moltes coses. Crec que ja hem recuperat el Guillem Pursals. Guillem, bon dia. Doncs no, sembla ser que tenim alguna dificultat tècnica per contactar Guillem Pursals. Ara estem treballant per recuperar-lo via telefònica. Aquestes coses de la tècnica, amics oients, ja sabeu que de vegades doncs no són tan senzilles i el Guillem té l'amabilitat d'atendre'ns. Ara sí, Guillem Pursals, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Guillem. Escolta, encantats de saludar-te, ja ho saps. Escolta una cosa, què va fer de Sant Joan Pau II una figura tan, tan rellevant, evidentment en l'àmbit de la fe, però també en l'àmbit de lo social i de lo geopolític? Què diries?
Diria que és una figura cabdal, no només pel sentit de l'Església Catòlica en si o de la comunitat cristiana, sinó que és una figura universal, transversal,
sí.
I a més diria que és una de les grans figures del segle XX. Uh-huh. Vull dir, en aquest sentit, trobo que cal destacar-ho i dir-ho. Tot que és molt obvi, cal dir-ho i cal reivindicar-ho com a tal.
I més en un dia com avui, no?, que fa 20 anys en rodons de la que ens va deixar.
Exactament. Vull dir, de fet, l'estiu passat vaig anar a Varsovia,
sí.
I allà el recorden amb cites a les parets, amb fotografies, amb grafitis dedicats a ell, uh-huh. Inclús. Vull dir, és una figura que ha deixat empremta, que la gent el recorda amb amor, amb carinyo, amb uh-huh. simpatia. I, de fet, és una figura molt carismàtica, no només pel fet de religió, sinó també per la manera de com comunicava, per la manera de com va viure, per la manera de com feia viure els altres i com feia sentir aquesta alegria que transmetia sempre. Mm. Vull dir, transmetia un què que trobo que és únic en aquest sentit.
Bé, en aquest sentit ja sabem que ell va tenir formació artística, que va fer teatre, no?, de jove. Jo crec que tenia el do de la comunicació, perquè ell sortia amb els papers, com surten sempre els papes, els cardenals, els bisbes, però molts cops es deixava al costat i deixava que sortís el seu discurs, doncs, des de dins, no?, des del cor. A més, Guillem, ja saps que va ser el papa més viatger de la història. Aquesta obertura, no?, aquest recórrer el món, també va ser un dels seus segells personals, no?
Sí, sí, completament. Vull dir, i no només això, sinó el fet d'obligar quasi a que ens entenguéssim tots, que no hi hagués fronteres físiques, que busquéssim sempre els punts de comunió amb els altres, d'entendre'ns, de buscar l'entendiment, no només amb la gent occidental, sinó que entenguessin també les filosofies asiàtiques, que entenguessin també les diferents religions que hi ha, d'entendre des del respecte. Trobo que una de les grans figures, justament per això també destacar-ho, no?, perquè el motiu perquè va obligar a desfer molts dogmes, a desfer molts... aquest punt de vista primmirat, no?, de mirar els altres de reull. No, anem de cara, anem a entendre'ns, busquem punts en comú, som la mateixa humanitat tots junts. Trobo que això també cal destacar-ho, de la figura de Sant Joan Pau II.
I a més, bé, evidentment, amb tot aquest carisma, aquesta força interior que tenia, aquesta força de l'esperit també, però va demostrar la seva humilitat, doncs, en diverses coses. Per exemple, després d'aquest atemptat del 81, 13 de maig, recordem, a la plaça de Sant Pere, doncs va visitar inclús el seu agressor a la presó.
Sí, sí, perquè, o sigui, el va perdonar. És una cosa que trobo que és un gran fet, no? És a dir, va anar a la presó i li va demanar que el favor el perdonés i el va perdonar, en aquest sentit. Vull dir, i al mateix temps també va transmetre una vitalitat posteriorment molt gran. Vull dir, no és el fet de li han començat a tentar, l'han intentat matar i després el papa reclueix per motius de seguretat, no té un perfil públic, vull dir, coses que podríem esperar, no?, d'un president o d'un primer ministre. En aquest sentit, no. En aquest sentit va sortir al carrer, va seguir fent la seva agenda, una vegada es va recuperar, va seguir viatjant, va seguir dirigint diferents congressos, vull dir, va seguir fent la vida normal que seguia fent abans, que inclús al principi no, la gent es sorprenia, no? Diu, ostres, però si l'han intentat matar una vegada i continua sent pròxim, continua acostant-se a la gent, a les més solenes que seguia parlant amb la gent de tu a tu, vull dir... I trobo que això també és una cosa que el va caracteritzar en aquest sentit.
Sí.
És a dir, no es va temorir, no es va recloure, tenia motius per fer-ho i no ho va fer-ho.
És que, veritablement, jo crec que... A veure si estàs d'acord, Guillem. Jo crec que Sant Joan Pau II és una mica la resposta, o una resposta com molt evident, molt forta, de l'Esperit Sant davant el Concili Vaticà II, que tots sabem que va suposar, entre cometes, una revolució dins de l'Església, no?, un canvi de paradigma, pràcticament, conservant, evidentment, tot el que és la base de la fe, però obrint a la llum, doncs, la litúrgia, remarcant el que és l'evangelització, i Sant Joan Pau II, que va estar present com a oient en aquest concili, doncs ho va portar a la pràctica de manera increïble.
El sentit pastoral del Concili Vaticà II, és a dir, l'essència del Concili Vaticà II és que l'Església s'ha d'obrir, ha de predicar, de tornar a la tasca pastoral, que és el que deia Pau VI, i és aquesta tasca la que recull Joan Pau II en aquest sentit. És a dir, cal anar a qualsevol lloc del món, a qualsevol moment, allà on la persona pateix, allà ha d'estar l'Església, allà ha d'estar un capellà, allà ha d'estar el papa. I, de fet, el gran viatge que va fer a Polònia l'any 79, de dir, jo us estic entenent, jo soc polonès, us estic entenent, esteu en un règim comunista on esteu sent perseguits, jo us estic entenent, on esteu comprenent. Hi ha una frase que està gravada en una de les parets de l'Església del Sagrat Tresor de Crist, que de la Santa Creu de Varsovia, que posa aquí els polonesos han patit el mateix que va patir Jesús a la creu, en aquest sentit, no? Aquesta càrrega. I trobo que és una gran figura retòrica, potser pel que deies, no? És a dir, tenia aquest do de la comunicació.
Sí.
I al mateix temps va despertar que tots els catòlics, tots els cristians que vivien dins del que seria el taló d'acer, diguéssim, tenim un papa a l'altra banda que ens escolta, que també és el nostre papa, que també està amb nosaltres, que també ens serveix de guia.
Guillem Pursals, ràpidament, procés de canonització i santificació rapidíssim en aquest cas, eh?
És molt ràpid, vull dir, en aquest cas és molt ràpid. A més, també cal destacar que si, per exemple, comparem amb Benet XVI, la que és l'obra teològica de Benet XVI és immensa. En el cas de Joan Pau II sí que hi ha certs llibres abans de que fos papa, sí que té certs plantejaments teològics abans de que fos papa, quan era cardenal i quan era bisbe, però al mateix temps jo trobo que és una figura tan carismàtica en aquest sentit que va donar un impuls tan gran a l'Església, tan gran a l'evangelització i tot, que trobo que és un dels principals, a part dels miracles que se li atribueixen, trobo que és un dels motius pels quals se'l va fer sant tan ràpid.
Guillem Pursals, politòleg, moltes gràcies per entrar un cop més a casa teva al matí a Ràdio Estel.
M'agradaria dir una cosa més de Joan Pau II, que segurament molt poca gent sap.
Molt ràpid, perquè tenim 20 segons.
I és que és considerat un heroi de Marvel perquè té un còmic dedicat.
Ah, mira, doncs això no ho sabem. Ja ho investigarem, un còmic del papa Sant Joan Pau II. Guillem, moltes gràcies.
No, de res.